Camins.
Problemes del nostre món. Malestar el primer dia feiner dels 75 previstos d'alteracions a les línies de Rodalies que utilitzen diàriament desenes de milers de passatgers. Matinar més per arribar més tard. Mentrestant, a Londres, una família reial que se seu junta en un enterrament i superincòmodes perquè ningú no es parla amb ningú. Cal tenir estómac. Tots són problemes, només que alguns, a més, són una estupidesa. Va, rajadeta per començar, que és dilluns. Bona vesprada d'aquest dilluns 19 de setembre del 2022, dia 1 després d'un nou totum revolutum amb els grans Cerdà i González, mil temes, tots allà, tots ben repassadets, i dia 1 també, després de donar-li una volta més al tema del moment, un tema que s'ha fet fort al camí, els que ens interessen. Estem parlant de les cues. La grandíssima Olma Giró ens va sacsejar el directe i varen poder parlar amb dues fans de Pablo Alborán que havien fet en alguna ocasió un mes, 31 dies o 30, de cua per accedir a un concert de l'artista. Les cues per acomiadar la regna d'Anglaterra, res. Això no és res comparat amb la història d'aquestes noies enamorades de Pablo Alborán. Si voleu recuperar la bogeria encisadora de camins de divendres, ja ho sabeu, podeu trobar-lo tot als nostres comptes de Twitter, d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza, recordeu. Ens podeu trobar a Twitter, @caminsestel, i a l'Instagram, caminsestel. A més, podeu escoltar aquesta transmissió en directe, aquest programa, a través de la nostra aplicació, Radio Estel Oficial. Avui dilluns, nova setmana amb la vitamina macedònica. Avui, de nou, la nostra vocació esportiva a flor de pell. Repassarem l'actualitat amb el nostre analista Jacinto Elà. Xavi Toscano, Ron Toscano, per als amics, ens parlarà de la victòria de la selecció espanyola de bàsquet en l'europeu, una mica per sorpresa. I a més parlarem també mica en mica del bloqueig mental que pot estar patint amb Sufati amb tot el temps de la lesió que ha passat. I a la part final del programa, canvi de tema radical, la Macedònia de la Ràdio, parlarem d'història, ho farem amb Albert Colell, que és part del podcast d'història Els Ulls de Clio. Avui presentarem la secció i parlarem d'un dels temes favorits del Pol Marçà, els calendaris, els dies. Camins, des d'ara i fins les 9, els dilluns són una mica menys dilluns amb una mica de Macedònia.
Amb Rafa Sanahuja, Camín.
Senyor Jacinto Elà, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Derbi madrileny, les cosetes de Vini Júnior, derrota de l'Espanyol i dos golets de Lewandowski. Parlem una mica d'esports, Jacinto.
Ai, t'he perdut un segon.
No, deia que si et ve de gust parlar una mica d'esports, Jacinto.
Sí, ho farem.
Vinga, ho farem. Ah, però amb il·lusió, Jacinto. Vinga, vocació esportiva power. És vocació esportiva power. I feel pretty good.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Ràdio nocturna, però en ritme, eh? No ens adormim al camins. Intentem-lo, com a mínim. Va, Jacinto, si et sembla bé, comentem una mica el derbi madrileny, que va ser el darrer partit de la jornada d'ahir, encara que era algú avui, però ahir a les 9 es va jugar aquest derbi madrileny. Atlético i Real Madrid s'enfrontaven al Wanda Metropolitano amb victòria dels d'Angelotti per 2-1. Diverses coses. En primer lloc, el Madrid, que jo diria que no juga a res, això és un clàssic, no és un joc amb cara i ulls, però que t'enganxa tremendament a la contra i és contundentíssim. Pràcticament dues arribades, 2 i cap a casa. Com vas veure el partit?
Bueno, més o més el que tu has dit, que el Madrid no és que no jugui a res, sinó que té un estil que no és el que esperem del Real Madrid històricament, però és el que està fent en els últims anys i està donant resultat, que és no dominar al 100% i aprofitar les seves ocasions, perquè sempre són demolidors. Quan arriben, la fiquen dintre i s'ha acabat tota la història.
Sí, al final és això. I a més em va fer molta gràcia, Jacinto, no sé si vas escoltar a Diego Pablo Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, quan va acabar el partit, perquè clar, realment el Madrid juga una mica a la idea que té també Simeone, no? Que és destruir, aguantar, un bloc baix per defendre i després sortir a la contra i ser contundents. I el propi Diego Pablo Simeone, als micròfons de Movistar Plus, va dir, veus, el Madrid juga així i juga bé així, com reivindicant-se ell també que és un futbol vàlid.
Sí, bueno, clar que és un futbol vàlid perquè val qualsevol forma de joc i la del Real Madrid és molt útil, molt bona i per moments és molt brillant perquè combina moltíssim amb els del mig i sobretot també amb els joves, perquè són molt joves els atacants i tenen molta mobilitat i això no té preu. Llavors, Simeone diu el que diu, però quan Simeone diu una cosa, no se sap si és ironia o què dimonis és, perquè també parla de que són un equip que no pot competir contra el Barça i tal, però tenen a Joao Félix que val una pasta i no ha demostrat res, però després tenen a Griezmann. Llavors, a mi les històries aquestes que diu Simeone, no sé com agafar-les.
Bueno, Simeone és un estratega de la sala de premsa, eh? O sigui, tot el que desplegava en el camp, aquest furor, aquest desplegament físic, aquesta agressivitat, que després també la porta a la banqueta i el veiem constantment donant indicacions, inclús dirigeix el Wanda, no? Dirigeix al públic quan ha d'animar, quan no. Després surt a la sala de premsa i és un entrenador que jo crec que domina molt el que vol dir, com ho diu, és un tio, en aquest sentit, prou intel·ligent. Sí que volia treure't, Jacinto, d'altra banda, una mica l'afer Vinícius, que està en boca de tots. També t'he vist al teu compte de Twitter comentant de tant en tant el que passa amb Vinícius. Hi ha un debat obert sobre si és un provocador o no, per aquests balls, aquesta manera de celebrar els gols una mica exuberants que té, i que està generant molta controvèrsia. Com veus aquesta qüestió? És a dir, tu creus que les aficions es poden sentir ofeses per un ball, que és legítim? Tu com ho valores, això?
Es poden sentir ofeses per un ball, però perquè han rebut un gol, bàsicament. Si ell se posa a ballar i no marca un gol, ningú s'ofèn. És així de senzill. Però sí que crec que, des del meu punt de vista, s'està equivocant. Sí. Però quan t'equivoques i tothom t'aplaudeix, penses que estàs en lo cert. Després sortirà un documental d'aquí a 10 anys i dirà: pues me equivoqué quizás en esa forma d'actuar en el partido contra el Atlético Madrid, fingint accions que li havien pegat, sí, provocant rivals, que està molt bé aquest pique, però has d'entendre el context. Però crec que és massa jove per entendre que no és... És que jo crec que això només ho fa perquè està jugant al Real Madrid. Jo crec que aquesta actitud no la tindria mai perquè estaria desprotegit. Mm. Quan jugues al Barça, al Real Madrid, hi ha actituds que et protegeixen. I Vinícius està en aquesta posició, però no ho faria, no es posaria com es va posar ahir al camp de l'Atleti de Madrid, a provocar, encara que no cal molt esforç per provocar l'enxada més radical de l'Atleti de Madrid.
La veritat és que sí, perquè ara m'apuntava també el Ferran Capdevila, que ahir ell no va marcar, però tot i així, quan va marcar Rodrigo el primer gol, que per cert va ser un golarro amb una passada i una paret fantàstica en Tchouaméni, i una engaltada a bote pronto, com diuen en castellà, doncs ell es va unir de seguida a la celebració, no havia tingut res a veure en la jugada, però va anar amb aquell ball, no? Com a una mica reivindicant el seu estil, etc. Tot i que, d'una manera molt assenyada, inclús veus madridistes estan dient que, bueno, que ha d'aprendre, que se l'ha d'aconsellar bé, que no és la millor actitud, etc. Però ahir ell anava amb aquesta intenció de dir: vale, doncs és la meva manera de fer, i més contra l'Atleti de Madrid, que estan rabiosos, doncs vaig a lluir una mica aquesta xuleria, eh?
Mira, jo com veig això, estava preparat, evidentment, entre Rodrigo, Vinícius i mig Brasil. Crec que els brasilers, jo soc negre, per si algú no ho sap, utilitzen el racisme en la seva conveniència quan volen. L'utilitzen. Sí. Ara, de repente, bueno, aquesta expressió que va dir que toma el xiringuito, de dejar de hacer el mono, dejar de hacer el mono és una expressió que es diu als nens petits. Jo treballo a una escola i ho diem, i no és en to racista. No crec que sigui en to racista, però ho han utilitzat per muntar una campanya durant una setmana en contra del racisme. El racisme és l'altre, el que van fer els aficionats de l'Atleti de Madrid, que cridaven: Vinícius és un mono, però és que tot estava alimentat. Tu enxegues la metxa i aquesta gent que no necessita molt, doncs se fiquen de cop. I crec que Vinícius ha d'aprendre, que faci el que vulgui, però a mi un jugador que cada vegada està jugant millor, però cada vegada m'agrada més veure'l, perquè la provocació contra els jugadors de Mallorca, que és molt fàcil provocar jugant a Real Madrid, la qualitat de les persones es veu quan estàs en un joc de superioritat, com tractes als altres. Posar-se xulo davant dels jugadors del Mallorca va ser la gota que colma el vaso.
Doncs aquesta és l'opinió de Jacinto Ela. Jo crec que és una opinió una mica compartida per la gent que té una mica de seny i que li agrada el futbol. Jacinto, parlem de l'Espanyol. Nova derrota dels de Diego Martínez, en aquest cas contra la Real Societat, al Real Arena, amb una actuació... Bueno, no sé com definir-la, una mica, com a mínim en aquella jugada aïllada, molt deficient del porter Álvaro Fernández. Com veus la situació de l'Espanyol? Comença a preocupar-te una mica o què?
No preocuparme, a veure. Jo vaig viure la temporada del descens treballant a la ràdio i era cada partit i ho sentia molt dintre. Ara que des de la distància crec que encara amb aquesta aturada de seleccions deixarà de sangrar-se i crec que veurem les coses d'una altra manera. Sí que els resultats no estan siguent bons, però crec que l'equip està fent coses per aconseguir revertir la situació. Però el futbol té aquesta màgia que tu pots preparar un partit el millor possible, però és que davant hi ha un altre equip que també ha fet el mateix i jo crec que guanyar un partit és un maldito miracle. És un miracle perquè dos volen guanyar i guanya un. I pot ser que cara cruz, cara cruz, cara cruz i mai guanyis tu. És que és molt fort el que està passant a l'Espanyol i espero que canviï la ratxa, perquè quan hi ha ratxes dolentes també hi ha bones, eh?
Sí, efectivament. Tu creus que Diego Martínez, l'entrenador, té mimbres, té jugadors per portar millor l'equip o no? O és una mica allò que deies tu, que hi ha molta igualtat de forces entre la majoria d'equips de la primera divisió espanyola i una mica és una moneda a l'aire?
Són petits detalls, entrenar és molt difícil, però el tema de jugadors jo crec que la diferència entre un gran número d'equips no és gran, perquè la mitjana dels jugadors, el nivell, és molt semblant en Espanyol, Getafes, tots aquests equips.
Sí.
Llavors és una qüestió ja d'aconseguir resultats, perquè, i també és moneda a l'aire, pot ser sí, perquè hi ha vegades que xutes de qualsevol manera i entra, i altres que xuta superbé i te l'atura el porter, dona el pal, va fora per poc. És una qüestió d'insistir, no baixar els braços. Però són errors puntuals en temes defensius
Sí.
que l'Espanyol està pagant moltíssim això. És que no pot fallar tant en defensa.
Em recorda moltíssim el moment de l'Espanyol amb aquestes errades puntuals dels jugadors, que sembla que es despistin, que no estiguin concentrats, al que es vivia l'any passat, bueno, no fa tant, amb Ronald Koeman al Barça, que hi havia despistades increïbles en la defensa, inclús en el porter, que sempre et costaven gols. I una mica és el que li està passant a l'Espanyol. Parlem una mica del Barça, l'hem deixat per al final. Partit solvent contra un Elx poc operant, un Elx molt fluix, també segurament pel mèrit del Barça, etc. Però els més de 80.000 espectadors que van anar al Camp Nou dissabte, doncs, varen gaudir. Volia demanar-te per Pedri, el fenomen Pedri, perquè ens té una mica a tots embelesats. No oblidem que té 19 anys i que fa res que aterrava de la segona divisió espanyola. Governa els partits, els tempos, les passades, la pausa, tot ho fa bé. Com valores el joc de Pedri?
Sí, pues per mi és un dels millors jugadors espanyols. En diferència, mira que quan jo dic això, abans he tingut la fase de negació i de resistència. Quan tothom parlava superbé de Pedri de minut 1, jo deia, tranquilos, tranquilos, tampoc és per tant, juga bé, però és massa d'hora. Però va jugant, 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 i ja al final et convenç i ja dius, és molt bo, molt bo. I és que sorprèn que amb 19 anys, tothom ha tingut 19 anys, jo he tingut 19 anys i he sigut professional amb aquesta edat i no imagino tenir aquesta superioritat en aquella època amb 19 anys. És brutal, és brutal.
És que realment és
És que
increïble.
realment és increïble.
Ui, ara m'he escoltat a mi i m'escolto a mi
Sí.
mateix. A veure com ho podem solucionar això. Ara, millor. Té una intel·ligència tàctica. Tu creus que ha de millorar en algun aspecte? Una mica el del gol, però clar, ja és que si fes gols, a més estaríem parlant d'un crac mundial directament, amb 19 anys.
Sí, sempre hi ha coses que millorar, però no sabria dir-te què perquè no analitzo el jugador, però sempre hi ha coses per millorar perquè al final el futbol evoluciona moltíssim. Encara que tu siguis molt bo,
Sí.
sempre vindrà un altre que et pot superar, que pot agafar-te el truco i has d'añadir coses al teu repertori. Però el tema del futbol també és que quan més jugues, més experiència tens. L'experiència no és una qüestió de temps, sinó de repetició. I encara que facis sempre les mateixes coses, però si les fas bé, al final les faràs sense pensar. I és aquest segon abans a l'hora de fer un control orientat, de mirar, són totes aquestes coses que és de repetició. És una brutalitat com ha assolit tots aquests àmbits com a jugador de futbol.
Doncs tenim
Doncs,
a...
tenia...
Ui, aquí tenim...
Ui,
És que
aquí
m'escolta a mi, això
m'he
és una
escoltat a mi,
bogeria.
això és una bogeria.
A veure si
A veure...
podem solucionar aquest moment. Podem reprendre... Ara em deixo d'escoltar. Doncs atenció, perquè volem parlar també d'un nom propi.
De qui?
Parlarem de Robert Lewandowski, que em té, ja ho sap la nostra audiència, però ho he enamorat, que està fent un inici de temporada espectacular. Ara et demano per ell, Jacinto, una petita valoració. Però és que ens té també sorpresos per les seves xifres golejadores, que fan doncs saltar pels aires alguns dels mites del futbol i el tema també de l'adaptació, no? Quan arribes d'un futbol tan diferent. Acaba d'arribar i ja porta 8 gols a la Lliga en 6 jornades. Carla Buigas, bona vesprada de nou.
Bona vesprada.
La Carla, li hem demanat que ens introdueixi a la conversa xifres d'altres golejadors històrics en aquesta alçada de campionat. Recordem que estem en la jornada 6. Com van arribar altres golejadors i quines seran les seves xifres a la jornada 6, Carla?
Doncs mira, si em permets fer abans un apunt coetani de Lewandowski, que sí, potser és un bastant equiparable a Europa, que seria Haaland, que també és el seu primer any en un altre equip, al Manchester City. I de fet ell porta 11 gols en 7 jornades. També podríem estar parlant d'un inici molt potent.
Bueno, és increïble, és una bèstia, Haaland, i ho està demostrant el Manchester City. Hi havia veus que dubtaven, però està demostrant que no, que farà gols. Bueno, a dojo, evidentment, sí.
Però sí que és cert que potser començar amb amb molts gols no és sinònim de fer una temporada espectacular. Si ens remuntem a altres temporades, sí, doncs tenim, per exemple, el cas de Romario, que havia fet 6 gols a la 6ª jornada,
bueno, no
i ho va fer a la temporada 93-94. També Ronaldo al Barça, 5 gols a la temporada 96-97. El cas d'Eto'o també va destacar perquè venia del Mallorca i, a diferència dels altres que hem dit, Romario i Ronaldo, no era una estrella i a la 6ª jornada ja comptava amb 5 gols.
Bueno.
També Ibrahimovic, que va fer 5 gols i ha portat 5 gols a la 6ª jornada la temporada 2010-2011,
sí,
però sí que és cert que va acabar la temporada sent suplent. Per això dèiem que començar una molt bona temporada golejadora no vol dir...
El cas d'Ibrahimovic és que és digne d'anàlisi, perquè és un jugadoràs que al Barça no va caure dempeus.
Després crec que cal destacar l'inici de la Lliga que va fer Cristiano Ronaldo la temporada 2014-2015, bueno, en què a les primeres 6 jornades ja acumulava 10 gols.
Déu-n'hi-do. Cristiano Ronaldo, gran aterratge també. Doncs gràcies, Carla, per aquest petit informe. Ens va bé recordar aquestes xifres. Com valores el moment? Clar, Jacinto, perquè Lewandowski, 34 anys, que ha complert fa res. Acaba d'aterrar, sembla que sigui el líder natural de l'equip i continua amb aquesta ratxa golejadora fent gols una mica de totes les factures. Aquests dos contra l'Elx, molt de caçagols, de davanter centre pur.
Sí, bueno, has parlat això de l'adaptació i he tingut un clic. I realment el tema de l'adaptació ja no existeix en el món del futbol d'avui, perquè els equips juguen cada cop més semblant. Juga igual l'últim que el primer. Triem amb el porter, els centrals, en totes les lligues.
Sí.
El futbol s'ha globalitzat en tots els sentits. Llavors l'adaptació ja no és tan gran com podia ser en altres anys. I ja quan parlem de Lewandowski, que porta 18.000 anys ficant gols al Bayern Múnich en Lliga i Champions, no sé per què ens fem els sorpresos, perquè ja ho té més que demostrat. El raro seria que no marqués cap gol. I el tema de l'edat ja no te dic res, perquè ha evolucionat tant la preparació física, la medicina, que trobar jugadors amb aquesta edat i amb aquest nivell físic ja no hauria de ser estrany.
Doncs aquí queda...
Joaquín, que no s'ha cuidat tant, ara està com un pincel.
És veritat. El tema... A veure si podem millorar aquesta connexió. Jacinto, tallem... Sí, escolta, Jacinto, tallem un segon aquesta connexió, a veure si la podem recuperar com a mínim per a fer una rematada en aquesta intervenció teva, però és que el tema de que s'acopli és una mica complicat per a mi mateix, que m'escolto a mi, i per als oients segur que també. Intentem recuperar la connexió, Ferran. Un altre aspecte que genera molts comentaris és el moment d'Ansu Fati, especialment després de les paraules de Luis Enrique, el seleccionador espanyol, que va donar la llista per als propers partits amistosos de la selecció espanyola. Sense Ansu Fati va dir que el jugador del Barça tornaria a la selecció quan tingués nivell selecció. Recordem que el jugador es va passar pràcticament tota la temporada passada aturat. El davanter, 19 anys només, va patir una lesió al tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa esquerra. Ansu va decidir, recordem-lo, juntament amb el club, no passar per quiròfan i fer un tractament conservador per recuperar-se. Ha tornat aquesta temporada, però estem veient com les seves participacions en els partits són de curt recorregut i com d'alguna manera sembla que juga amb el fre de mà posat sense l'explosivitat, no?, que ens havia demostrat en moments anteriors. Pues això pot afectar mentalment. Aquesta pot ser una idea, la de tornar-se a trencar, que el frena. I justament per valorar això podem saludar, hem quedat i podem saludar ja Bernat Cardell, que és psicòleg esportiu. Bernat, bona vesprada.
Hola, molt bon vespre, què tal?
Bé, mira, volíem parlar amb tu per aquest tema d'Ansu Fati. En primer lloc, Bernat, m'agradaria que ens expliquessis una mica, perquè aquest és el concepte psicòleg esportiu és una mica nou, encara que ja el tenim molt escoltat perquè els darrers temps doncs ja està una mica en boca de tots, però aquesta és una figura que fa pocs anys no existia, ara la utilitzen molts esportistes, també els equips de primer nivell. Però què fa exactament un psicòleg esportiu?
Sí, per sort, no? Podem dir que cada cop la figura de psicòleg esportiu està més present, i no només en categories no d'elit esportiva, sinó també en esports base, que jo crec que més falta fa. Al final, la psicologia esportiva no és més que l'aplicació d'una ciència, que és la psicologia, a un context concret com és l'esport, amb unes necessitats específiques, unes demandes específiques. Llavors, això seria una mica la definició més tècnica, no? Si en preguntes no, doncs, a què ens dediquem, doncs bàsicament acompanyem els esportistes i els ajudem a lidiar una mica amb aquestes necessitats, no, o dificultats que l'esport va presentant, ja siguin gestió de pressió en la competició, òbviament, i com en el cas, no, que ens ocupa, intervenció també en lesions esportives, sí, i una retirada més de coses.
Perfecte, doncs mira, ara em fas aquesta assistència al peu, el cas Ansu Fati, molt jove, molta projecció, moltíssima, de fet, porta la samarreta 10, l'hereu, no?, una mica de la samarreta número 10 que ha portat tants anys Lionel Messi, i de sobte lesions greus, dubtes del seu potencial. Creus que tot això està condicionant-lo? Perquè, clar, jo imagino que si ha tornat al terreny de joc és perquè no hi ha cap reste, o sigui, la lesió està superada, però veiem com li costa, com es controla, com va una mica amb el fre de mà posat a l'hora d'atacar una pilota, de fer un sprint, de rematar. Creus que tot això està en el seu cap, d'alguna manera?
Bueno, seria una mica atrevit dir-ho, però tot apunta, no?, una mica a això. Òbviament, la recuperació d'una lesió esportiva no només existeix, no, la part física, la part de recuperació del teixit, sinó que, òbviament, genera un impacte, no?, una impronta a nivell psicològic, és habitual, no? Si ens fem mal fent alguna cosa, doncs anem amb més respecte a fer allò. I en el cas d'esportistes això ho veiem constantment, no? Com després de lesionar-se amb una acció determinada, en un moment determinat, doncs, ostres, tornar a passar per allò, no? És exposar-nos a aquesta por, a aquest malestar, doncs, és complicat, i sens dubte que pot ser un dels motius de tot això.
Creus que aquests dubtes mentals, aquesta por, pot d'alguna manera influir també en una nova lesió? És tan forta la connexió mental amb el cos?
Podria donar-se el cas. Al final sí que és cert, no?, que quan estem lesionats i ens fa mal una cama, doncs les demandes sobre l'altra cama augmenten. És a dir, que al final hi ha una compensació, i sí que és cert que pot afectar, no?, a altres grups musculars, i que això acabi repercutint. Sí, jo crec que al final el problema aquí no és que això òbviament està repercutint al seu rendiment esportiu, que a la vegada, doncs, genera més pressió, més nervis, més expectatives, no? I tot és una roda, aquesta pressió per recuperar, per tornar a donar el nivell d'abans de la lesió, és el que ara mateix més el pot estar afectant.
Com se'l pot ajudar? La gestió de minuts que fa Xavi, per exemple, traient-lo de tant en tant, alguna cosa més que puguis dir? Mira, d'aquesta manera, doncs, mica en mica, aquesta mentalitat es reforçarà. Tu podries atrevir-te a dir alguna fórmula?
Així, a grans rasgos, no? Parlant d'una manera una mica general, jo crec que és important en aquests casos fer un treball d'ajustar les expectatives, no? Al final hem d'entendre que, clar, tu estàs en un bon moment, estàs rendint bé, tens minuts, tens protagonisme, però d'un dia per l'altre això s'acaba, no?, perquè et lesiones, i després és un... Ostres, tots els plans que teníem de cara al pròxim any, tot això es veu afectat, no? Llavors, hem de passar una fase de dol, una primera fase de dol, no?, de pèrdua de, doncs, les oportunitats, els objectius, les expectatives, les metes que volíem assolir durant sí. aquest any, no?
Sí.
I hem d'ajustar expectatives.
Uh-huh.
Ajustar expectatives, establir objectius realistes per la situació que estem actualment. Ostres, no estem rendint. Vam intentar no voler passar, no, de 0 a 100, sinó entendre que és un procés, no, i que hem d'anar millorant però de forma progressiva. Al final és això, un bon establiment d'objectius, un bon ajust d'expectatives i, òbviament, doncs, donar també el temps, igual que hem donat temps a una recuperació física de la lesió, doncs també dona temps a la recuperació psicològica.
Bernat Cardell és psicòleg esportiu i ens ha ajudat a valorar un moment el moment esportiu una mica doncs, complicat que pot viure Ansu Fati amb aquesta tornada al terreny de joc després d'una lesió tan llarga, també amb la seva joventut, la seva projecció. Bernat, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, una abraçada. 3 minuts passen de 9:15. Jacinto Ela, estàs ahí, eh?
Sí.
Perfecte, t'hem recuperat per telèfon, molt millor. Ja per rematar la teva intervenció, Jacinto, sí que m'agradaria saber, no sé si has estat escoltant el psicòleg esportiu, el Bernat Cardell, perquè tu vas patir una lesió molt seriosa i volia demanar-te com vas viure tu aquell moment i com veus el moment d'Ansu Fati.
A veure, és diferent quan ho veus en el moment i quan ho veus amb la distància. La distància va ser dur, però no sé per què. Vaig posar-me el repte de sentir-me una mica millor cada dia amb els petits exercicis que fèiem i me vaig oblidar de que tenia que ser jugador de futbol, que tenia que entrar en l'equip, sinó de que havia de córrer, posar-me objectius petits i ja està. Vaig tenir sort que vivia sol a Anglaterra quan vaig trencar el genoll i no em creuava moltíssima gent. Què vol dir això? Que només anava a l'entrenament i després estava a casa.
Sí.
I quan la gent no et mira la cara, no et posa aquesta cara de pena, tu no et veus tan malament. El tema és que quan continues amb la teva vida i amb la teva gent, hi ha persones que els hi costa posar un rostre que no doni pena.
Yeah.
Et veuen com si estiguessis mort sense voler, perquè ho pateixen més que tu.
Sí.
Llavors, això no anima. I per el tema d'Ansu Fati, que està llegint a tot arreu, se pondrà bé, no se pondrà bé, arranca, no arranca, mil coses... te crea una ansietat que vols demostrar que seràs el mateix i millor que abans, perquè tots diuen volveré más fuerte. I guai, echa el freno, que això no ho tenim tan clar.
Ja, és així. Jacinto Ela, moltes gràcies per estar amb nosaltres un dilluns més, per donar-nos la teva opinió sobre la jornada esportiva i altres aspectes, i ens escoltem properament, en properes setmanes. Mil gràcies.
Una abraçada, adeu.
La selecció espanyola de bàsquet, campiona d'Europa. El grup salvatge que s'ha tret Sergio Scariolo, el Gomines del barret de Copa, amb fins a 7 jugadors que no havien trepitjat mai els cims d'un torneig com aquest, és el rei continental. És una de les històries una mica de fantasia increïbles de la història del bàsquet, perquè sense ser favorits han arribat a dalt de tot. França va ser la víctima a la final, pot ser la victòria més senzilla, que va ser precedida per altres doncs, que semblaven també impossibles. Per valorar una mica l'europeu que han fet els del Scariolo, hem quedat amb una de les veus dels esports d'aquesta casa, ja ens va acompanyar dilluns passat, la veu matutina, en aquest cas Xavi Toscano. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres un altre cop. Tu ja saps que jo et dic Ron Toscano, no t'espantis, perquè és com una mena de... Ja saps d'on ve la broma, ja t'ho vaig explicar.
No.
A veure, tothom està al·lucinant amb el que ha fet la selecció en aquest europeu, sobretot, en aquest cas, Xavi. Diria que després d'una generació de grans noms, els Gasol, Juan Carlos Jiménez, Cabezas, Àlex Mumbrú, José Manuel Calderón, Navarro, Felipe Reyes, doncs de cop i volta ens trobem amb un equip d'inexperts que s'ha alçat amb la victòria.
Sí, realment tota una sorpresa, perquè de fet aquesta selecció ningú apostava per ella, de fet no sortia cap travessa com a selecció favorita, ni en cap cas a d'apostes, ni els experts, els mitjans experts en bàsquet apostaven per la selecció espanyola, perquè es considerava que era una selecció com en formació, per anar creant equip, per anar fent grup i per veure si de cara al proper Mundial podrien intentar competir i defensar l'or que va guanyar Espanya a l'últim Mundial, a la Xina, el 2019.
Sí.
I, per tant, bueno, ha sigut la sorpresa, diríem, d'aquest campionat.
S'està alabant molt la feina de Sergio Scariolo, el seleccionador. Tan determinant ha estat la direcció tècnica?
Bé, ha estat pràcticament com un arquitecte, no? Com un director d'orquestra, perquè amb jugadors que pràcticament no coneixia ningú, és un home que ha sabut treure recursos de sota les pedres per anar pues, guanyant els partits i anar passant fases i quedar primera de grup i passar a vuitens. No s'ha tingut com la capacitat de tocar les tecles perquè la selecció sapigués sorprendre quan calia sorprendre, sapigués competir en el moment just quan sapigués competir i acabés fent el que és més important, que és guanyar. I, per tant, jo crec que això l'acaba convertint en, si no el millor, en els millors entrenadors europeus de tota la història del bàsquet, perquè amb totes les medalles que té, ja no només amb la selecció espanyola, sinó a nivell d'equips també, així ho corrobora.
I quin ha estat per tu el punt d'inflexió o el secret de la selecció? Perquè, clar, és una mica un triomf del no-res, però hi ha una base. Jo crec que a tothom li va impactar molt la victòria en les semifinals contra Alemanya, en aquest cas.
Sí, és exactament en el punt on la selecció diu, vale, s'ho creu, l'equip s'ho creu en aquell moment, i diu, per què no podem optar la medalla? Si no, no la medalla d'or, però sí podem optar la plata o el bronze. Per tant, jo crec que en aquell partit, a més contra l'anfitriona, no? L'europeu es jugava a Alemanya, per tant, Alemanya ja només partia de favorita pel simple fet de jugar a casa amb pavellons que potser els jugadors, si juguen a Alemanya, coneixen més, però per tant, jo crec que el punt és en aquest partit exacte, quan els jugadors fan pinya, s'ho creuen i diuen anem a per totes i anem a guanyar.
Sí, dels noms desconeguts o semidesconeguts que han destacat en aquest europeu, Xavi, volia que ens parlessis breument dels germans Hernán Gómez, que per cert tenen un nom com divertit, a mi em fa gràcia Hernán Gómez, i també de Lorenzo Brown. De quina manera han destacat aquests jugadors?
Bueno, han destacat bàsicament aportant punts a la selecció perquè, de fet, tots dos se'n va anar amb premis, és a dir, el Guillermo se'n va com a jugador més valuós de tot el torneig, de tot l'Eurobàsquet, i el Juan se'ls va emportar el premi a l'MVP de la final, no? Espectacular. Uh-huh. Els dos acaben el torneig amb una mitjana, els dos conjuntament, de 30 punts per partit i 12 rebots. Per tant, és espectacular. Alguns salvant les distàncies, evidentment, que es comparen com el relleu no natural dels germans de Sola a la selecció espanyola, tot i que sabem que les qualitats dels jugadors són completament diferents, però bueno, podrien anar per aquest camí i el resultat es veurà en el Mundial que es jugui l'any que ve la selecció, a veure com competeixen i a veure si aconsegueixen doncs, portar el lideratge d'aquesta selecció per aconseguir més medalles.
És una comparació agosserada. Tenim aquesta tendència en el món del bàsquet, del futbol, de l'esport, d'estar sempre trobant el nou Messi, el nou Nadal, el nou Gasol, el nou el que sigui, no? Però en aquest cas...
En aquest cas també s'ajunta que són germans.
Sí. Home, clar, això ajuda, aquest parentesc. Doncs Xavi Toscano, Ron, per als amics, acompanya els esports al matí, us fa els esports al matí. Mil gràcies per fer-nos aquesta valoració, Xavi. T'escoltem demà.
Molt bé, un plaer, Rafa, bona nit.
Vinga, i la vocació esportiva té un límit, ara fem creu i ratlla i atenció perquè obrim els ulls de Clio, la pestanya de Clio, i ens posem històrics. Desmitifiquem que la història és avorrida, perquè és divertida, que nassos, i ara ho veureu. Pauseta i nova secció al Camins. La massa...
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Em costa que sou bons oients de Ràdio Estel. Ja us heu descarregat la nova aplicació, Jordi, Toni?
Ho tinc com a pendent.
Camins.
Ràdio Estel.
Toni.
No, no, us vaig sentir, que teníeu la nova app. No tenia ni l'antiga.
Expliquem històries.
Dos minuts i arribarem a 9:45 de la vesprada. Aquest separador ens recorda que tenim una aplicació que la podeu fer servir per escoltar-nos en directe. Diana, està dit, tothom tranquil i feta la tasca en aquest cas. Una aplicació molt guai, surten les fotos, tenim els podcasts, és que val la pena tenir-la, és molt fàcil. Entreu a iOS, a l'Apple Store o a, com es diu el de Google Play, Ferran? Play, el Play Store, no? Directament, no s'ha de complicar una vida. I busqueu Ràdio Estel Oficial i ens trobareu allà per escoltar-nos en directe o per recuperar els nostres espais. A veure, ara mateix, saludo una persona, Albert Colell, bona vesprada.
Bona vesprada.
Home.
Tot bé?
Molt bé, molt bé. Encantats de saludar-te, benvingut al Camins, a Ràdio Estel. I abans que res, explico una mica als nostres oients qui ets. Albert Colell, juntament amb Mar Segués i amb Pau Subirà, són els creadors i editors del podcast Els Ulls de Clio, Els Ulls de Clio. Ells han vingut al món una mica a posar ulleres a les dioptries de la història. Aquest és una mica el seu eslògan. I el seu podcast consisteix en esbudellar curiositats de la història, sobretot de casa nostra, però també a nivell més general. Tenen un estil, doncs, com són ells, són joves, dinàmics, això bé ho podria dir el Joan Trias també, que li agrada fer-lo, i ens ha agradat molt. I cada 15 dies doncs, han tingut el detall, la generositat, que estaran amb nosaltres i que ens posaran aquestes ulleres per a les nostres dioptries de la història. El seu podcast és Els Ulls de Clio. Aquí faran la pestanya de Clio. Amb nosaltres faran una pestanya concretament. Una pregunta, Albert. En quina plataforma us poden trobar els vostres podcasts? I si vols afegir alguna cosa al que jo he explicat.
No, tot el que has explicat, molt bé, tot molt correcte. I ens poden escoltar Spotify i iVoox, sí, en format àudio. I també, si ens volen veure les cares, podem posar-ho a YouTube, perquè també el gravem en vídeo, aquest programa.
Fantàstic. Doncs YouTube, iVoox, Spotify, Els Ulls de Clio, la història divertida, la història d'Irtesa, un podcast molt ben muntat, que val la pena seguir. Però avui tenim a l'Albert amb nosaltres, que ens farà una mica de tast, una mica dels Ulls de Clio aquí, la pestanya de Clio. A veure, per començar, la primera secció, la vostra primera intervenció aquí, ens aniran acompanyant també els teus companys, el Marc Segués i el Pau Subirà, però avui tenim a tu. L'any comença al gener, això ja tothom ho tenim clar, després del Nadal o en mitjan del Nadal arriba l'any, però al setembre és un mes important perquè moltes feines tornen a la normalitat, comença l'escola, les temporades de molts esports, de la ràdio també, per això en la nostra secció, que també comença al setembre, doncs volem portar l'origen del calendari, volem parlar de calendaris. Sembla que sigui un tema lleuger i no ho és, Albert.
Exacte. Avui descobrirem per què el calendari és com és.
Sí.
Hi ha coses que ens semblen de sentit comú, com que els dies tinguin 24 hores, però per què es va decidir organitzar els dies en setmanes, en mesos, per què s'ha fet tot d'aquesta manera.
Uh-huh.
I al final de tot arribarem als dies que mai van existir. No sé si sabies que hi va haver uns dies a la història que mai van arribar a existir.
No ho sabia, però m'interessa moltíssim, perquè els dies que no existeixen, si els poguéssim triar, jo els tindria clars. Doncs vinga, ens posem en marxa amb l'Albert i amb aquesta pestanya de Clio. A veure, Albert, resulta que a l'antiga Mesopotàmia, situem a l'antiga Mesopotàmia, observant els estels van determinar que cada 24 hores hi havia un cicle, van ser els mesopotàmics.
Exacte, van veure que cada 24 hores sortia el sol, es ponia i tornava a sortir.
Sí.
Nosaltres ja sabem que això és perquè la Terra fa una volta de 360 graus sobre el seu eix. Uh-huh. Però bé, ells ben bé no sabien el per què, però sí que van determinar que això era un guió que durava 24 hores.
Doncs mira,
i tot molt senzill.
Van ser els mesopotàmics que ens van regalar i marcar aquesta, doncs aquesta mesura del temps, no? Els dies de 24 hores. I els sumeris, a mi m'encanta això dels sumeris perquè em sona una mica, no sé, em sona curiós, humorístic. Els sumeris també en tenen molt a dir en el tema.
Sí, tenen un nom divertit, però ells els hi devem la quantitat de dies de la setmana.
Sí, a veure.
És a dir, hi ha dues teories que ens expliquen d'on ve.
Doncs, i quines són, Albert?
La primera és que es van fixar en un cos celeste, que és la Lluna. Aquella civilització va veure que cada 28 dies hi havia un cicle lunar. És a dir, cada 28 dies passaves de Lluna nova, Lluna plena, o un altre cop Lluna nova. Per tant, van decidir que aquest cicle lunar s'havia de dividir entre quatre i que cada quart de cicle lunar té 7 dies. I des d'aquell moment es va prendre l'agrupació dels quarts del cicle lunar com una unitat de temps. Cada setmana per ells tenia 7 dies.
Doncs mesopotàmics, 24 hores, els 6 dies de la setmana, en aquest cas, obra dels sumeris. Avui tenim justament lluna minvant, eh? Bona data per podar els arbres, però no per tallar-se el cabell, en principi. No sé. Però mira, Ferran Capdevila, el nostre productor, s'ha tallat el cabell i no ha tingut cap mania. Però que la setmana tingui 7 dies, Albert, no ve només de la lluna, en aquest cas.
No, aquesta explicació del cicle lunar cal sumar-hi també un altre factor astronòmic, i és que a ull nu podem veure 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn.
I Lewandowski? Lewandowski no el tenim en aquesta constel·lació, no?
Ja t'he estat escoltant que t'agrada molt Lewandowski.
Sí.
Una mala notícia per tu, i és que ja soc perico, eh?
Ai,
espero que no perdem...
Escolta, tenim un imant... Albert, perdona, que no passa res. Jo respecto molt els pericos i tenen tot el dret a ser feliços i a tot. Però tenim un imant en aquest programa. Mira que som culers. Pues tothom que ve aquí a col·laborar és de l'Espanyol. No sé com ho fem. Però bueno, ja anirem xerrant, si vols, de l'Espanyol també. Per tant, ens oblidem de Lewandowski i podem pensar en Darder, si vols. En Darder, que és
Darder mateix.
Per exemple. Vale, tenim els planetes, en aquest cas.
Sí, els planetes, i perquè creien que cada dia estava regit per cadascun d'aquests astres que hem esmentat. Per tant, si veiem 7 estrelles, volia dir que cada estrella regnava un dia diferent. Però anem a Roma. Fem un canvi d'ubicació. Fins al segle II després de Crist, els romans dividien el mes en grups de 8 dies. Però a partir d'aquí adoptaran l'agrupació de 7 dies, i a ells els hi devem el nom de setmana, que ens ve del llatí septimana, que ve del número 7. Els romans no van acabar aquí la seva tasca.
Ah, no? I què van seguir endavant? D'on ve la moda lamentable? Ah, això te volia preguntar, perquè estem parlant de la setmana, teníem 8 dies, i tu saps d'on ve la moda lamentable de dir-li finde al cap de setmana? No ve dels romans, evidentment.
No, tot i que jo agrairia que la setmana tingués 8 dies i que el cap de setmana fos de 3.
Fos de 3, sí. Bueno, estaria bé. Albert, un altre fet que traiem dels romans és el nom dels dies, tu ens ho deies, eh? Els romans bategen cada dia agafant un nom d'un astre celestial, eh? Ens oblidem de Lewandowski, ens oblidem de Darder. Concretament, el de l'astre celestial que regna aquelles 24 hores. I, com ja sabem, els astres celestials porten noms de divinitats romanes.
Exacte, és a dir, trobem dilluns, que ells en deien dies lunae,
sí,
dia de la lluna, dimarts, dies martis,
sí,
dia de Mart, dimecres, dies mercuri, dijous, dies jovis, que era Júpiter, divendres, dies veneris, Venus, dissabte, dies saturni, Saturn, i diumenge, dies solis, Sol. Com podeu veure, però dissabte i diumenge no s'assemblen gaire a Saturn i al Sol.
No.
Tot i que en anglès sí que s'assemblen a Saturday, Sunday, però en el nostre cas no.
I això per què? Per què?
A partir del segle IV, després de Crist, quan el cristianisme ja és la religió oficial de l'imperi i ja és imperant, els dos últims dies de la setmana agafen altres noms. El penúltim dia va ser dir-se Sabbatum, del sàbat jueu, i l'últim dia de la setmana es va ser dir Dies Dominica. Dies del Senyor. I ha acabat sent el nostre diumenge.
Jo diria que, bueno, està bé, perquè ho tenim tot molt interioritzat, però els portuguesos ho fan facilíssim, eh? Segunda feira, terça feira, quarta feira, o sigui, no es compliquen. Diuen 1, 2, 3, 4, 5 els dies de la setmana i ximpun.
Més fàcil ho tenen.
Més fàcil ho tenen. Doncs seguim endavant amb més dades. Sembla que anem a fer una mica de fitness, eh? Com si fos Emma Nasarre, la que tenim a l'altre costat. El cel sigui Emma Nasarre. Ha mort, no, Emma Nasarre? Sí. Mesos. Parlem ara dels mesos, Albert, i dels anys de 365 dies. És interessant, també, perquè el primer calendari romà tenia, atenció, 304 dies que estaven repartits en 10 mesos.
Exacte, i cadascun d'aquests mesos rebia el nom numeral corresponent al seu ordre.
Uh-huh.
És a dir, ara estem al setembre, setè mes de l'any. Per tant, setembre.
Clar, tota la lògica.
El desembre era el desè mes de l'any, uh-huh. Desembre. Ells tenien 10 mesos a l'any perquè seguien el cicle lunar. Però hi ha un problema, és que això produeix un desfasament pel que fa a les estacions. Nosaltres tenim molt interioritzat que el desembre farà fred. Però ells no. Com que l'any tenia 304 dies i 10 mesos, les estacions no acabaven de quadrar amb el calendari.
Sí, sí, doncs això ho tenim per aquí. Després, al segle VII, abans de Crist, Albert, el rei Numà Pompili, atenció, aquest rei que l'acabo de descobrir ara mateix, successor de Ròmul, i posa remei a alguns aspectes del calendari.
Sí, troben la gran solució, que és substituir el cicle lunar pel solar. Mm. Això va fer que introduïssin dos mesos més a l'any. El primer que van afegir es deia Januari, el nostre gener, en honor a Janus, un déu de dues cares, i el segon mes es va passar a dir Febrarius, el nostre febrer, en honor a unes festes que es celebraven en aquella època, que es deien Fèbrua.
Uh-huh. A més, afegint el Januarius o el Febrarius, tot i que no eliminaven el decalatge del calendari, amb les estacions el reduïen, eh? En aquest cas el reduïen.
Sí, però tot i això, els romans, el seu primer mes era el Martius, que és el mes dedicat a la guerra, a Mart,
uh-huh.
I aquest era el seu primer mes de l'any, perquè és quan s'iniciaven les campanyes militars, a més de les activitats agrícoles, i per això començaven l'any en aquest moment.
És increïble, perquè nosaltres utilitzem el calendari de manera completament quotidiana, diària, i aquí ha tingut una història, una evolució, una sèrie de canvis que fins que hem arribat als nostres dies i ho tenim tot interioritzat. Per això, l'any 45, abans de Jesucrist, quan Juli César recupera l'antiga tradició egípcia que repartia l'any de 365 dies en 12 mesos, va ser Juli César, eh?
Fa un reordenament, seguint aquesta pauta egípcia, i posa l'1 de gener com el primer dia de l'any i l'últim dia de desembre com el fi d'any.
Uh-huh.
Com que ho fa ell, per això se l'anomena calendari julià. Tot i que van veure que a la llarga també acabaria desquadrant les estacions i per això van afegir l'any de traspàs. Cada 4 anys s'afegiria un dia extra.
Uh-huh.
I Juli César, però, no va poder gaudir molt del seu calendari perquè va morir assassinat un any després de la reforma.
Vaja.
Sí, malament.
Ula. Quina llàstima que no va gaudir del seu calendari. Doncs, Albert, no vull deixar aquesta secció sense parlar del tema que m'havia cridat més l'atenció, que és els dies que no van existir, en aquest cas. Els dies que no van existir. A veure, explica'm això. Quins són els dies que no van existir?
Val. Els dies que no van existir són 10 dies de 1582.
A veure.
Per què? Perquè aquest calendari julià que estàvem parlant assumia que la durada de l'any era de 365 dies i 6 hores. I es va descobrir que no era així. Era 365 dies, 5 hores, 48 minuts i 45 segons. És a dir, 11 minuts de l'any ens pot semblar poca cosa, però després de tants anys portaven 10 dies d'error.
O sigui, que diguem que comptabilitzant malament va haver molts dies que es van perdre i que no es van comptabilitzar històricament. És això.
És a dir, van sumar més dies del compte. Van afegir més dies del compte. Llavors, el papa Gregori XIII, el 1582, decideix passar del 5 al 14 d'octubre per tal de solucionar aquest error.
O sigui, directament... està molt bé. O sigui, és com si ara, per exemple, nosaltres diguéssim avui és 19, però demà serà 30.
Exacte, i va haver uns dies que no van existir.
Jo et dic una cosa, aquí a la casa hi hauria molta gent partidària, especialment el Pol Marçà, que és el nostre, el capo del prime time d'aquí a la casa, que està obsessionat en que arribin els festius. Per tant, saltar-se 10 dies a la torera, ell seria completament feliç. Que no li faci aquesta proposta demà, que li enviï, i a lo millor és, pot fer alguna cosa perquè succeeixi això. És molt interessant, aquesta solució a les braves, Albert, per solucionar aquests 10 dies.
anar de cara a l'idea.
Exactament. Doncs l'Albert Colell ens ha presentat aquesta secció en aquest dia. Recordem la pestanya de Clio. Ells fan els ulls de Clio en els podcasts que ens han dit. Molt fàcil de trobar els ulls de Clio a iVoox, Spotify, també a YouTube, si li voleu les cares. Val la pena, perquè són prou guapots. I parlen d'història d'una manera distesa com, i amb molts detalls, amb molta riquesa, amb molta, també amb humor, quan ho fan en el podcast, i aquí seguirem comptant amb ells cada 15 dies. Albert, moltes gràcies per aquesta repassada brutal al calendari. No m'imaginava que hi havia tanta teca i segur que ens han deixat moltes coses.
A vosaltres, espero que us hagi agradat i que hagueu descobert moltes coses noves.
Moltes gràcies. Doncs seguirem parlant i nosaltres, que arriba el moment d'anar recollint. Per cert, Eva Nazarre està viva. Són aquestes coses que li passen a un que té la sensació que igual va morir, però no, Eva Nazarre està viva i coleando, per tant, fem aquí aquesta fe de rates necessària. A punt d'arribar a les 9 de la nit i 9 dilluns de la segona temporada de Camins amb una persona que s'ha tallat el cabell i, escolta, ni tan mal, Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, en les mans de Maria José de Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials i la clau de tot plegat... Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical, ara de seguida. Més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. És dur, amics, però penseu que el Pol també està... Anava a dir una paraula... Una mica fotut, mal de muchos, consuelo de tontos. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dilluns i també un bon inici de setmana. Nosaltres que deixem aquí, però tornarem demà. I ho farem amb una entrevista que em fa molta il·lusió, em ve molt de gust, especial. Demà en aquest programa, Juan Luis Cano, ex Goma Espuma, que ens parlarà de mil històries, Juan Luis Cano al Camins. Per tant, ho tornarem a fer... Anem Camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.